Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Migdia Central, Eli Pagant.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 6 minuts a les 12. Comencem aquesta nova edició d'aquest Migdia Central. Som dijous, som 16 d'octubre. Tenim cels mig ennuvolats a la ciutat de Manresa i avui les temperatures són un xic més baixes respecte a ahir, hores d'ara, 17 graus de temperatura. Déu-n'hi-doret el que tenim avui en aquest migdia central, perquè, de fet, fa dies que els hi dic, i és que aquest mes de setembre, habitualment, tant a Manresa com al Bages, hi ha un gran nombre d'activitats. Doncs bé, avui començarem parlant d'una que ja és molt tradicional a casa nostra, com és el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el que tots coneixem per el CLAM. Un CLAM que s'inaugura oficialment demà divendres al vespre amb una projecció als Cinemes Bages, que és una de les seus del certamen, que també ho és l'Agustí, el Teatre Agustí Soler i Mas de Navarcles. Doncs bé, avui volem parlar d'aquest CLAM i per això hem convidat en aquest migdia central el director d'aquest certamen, l'Esteve Soler. Amb ell parlarem, doncs, d'aquesta nova edició del CLAM que ve plegada de projeccions. És dimecres, per tant... Perdó, és dijous. Ja avanço la setmana, avui som dijous. Com tots els dijous, doncs, recordin que la setmana passada els hi vam explicar que tots els dijous parlarem d'història i ho farem de la mà de Lluís Virós. Avui parlarem de molins, amb aquest títol. Què se n'ha fet d'aquells molins? Més activitats d'aquest cap de setmana. Si a vostès els agrada anar a comprar, doncs dissabte no s'han de moure de la ciutat de Manresa, perquè la Manresa Comercial, l'UBIC, en col·laboració també amb l'Ajuntament de Manresa, faran i celebraran una nova edició del Shopping Fest. Què voldrà dir? Doncs que hi haurà, a part de les botigues obertes, com tots els dissabtes, hi haurà molta més activitat al carrer que s'ha preparat i també les botigues allargaran una mica més i podran anar a comprar vostès quan a partir de les 8 del vespre i fins a 9:45, quan les botigues encara de la ciutat de Manresa estaran obertes amb aquest Shopping Fest. Per això avui nosaltres hem convidat el president de la UBIC de Manresa Més Comerç, a l'Antoni Daura. Encara no hem acabat. Aquest cap de setmana es commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Mama i avui, doncs, en volem parlar. Volem de parlar de prevenció i volem parlar del cribatge, de la importància d'aquest cribatge en el càncer de mama. Amb això, doncs, tancarem aquest migdia central d'avui, dijous. Ara sí. Com que anem molt plens, ens anem directament a les portades. El diari Regió 7 diu que la illa de Vianants de Manresa torna a créixer 4 anys després i que Manresa viu una jornada extraordinària amb 13 hores de protestes i càrregues policials. I és que ahir, doncs, malgrat les protestes, malgrat els talls i malgrat tot, doncs, i sense greus incidents, es va poder celebrar el partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel a porta tancada i que va guanyar, doncs, el Baxi Manresa. Del Regió 7 ens n'anem a l'Equip Berguedà. El rebut de les escombraries s'apujarà un 5% l'any 2026 al Berguedà. El Nació Digital Solsona. Solsona executa dues obres de millora del clavegram al Serrat d'en Mingo i també a la Creu Blanca. I acabem aquest repàs anant fins la comarca de l'Anoia, anant fins l'infonoia.cat de La Llacuna. Celebra aquest cap de setmana la mostra de vins d'altura. De les portades a la informació meteorològica. Cels mig ennuvolats per aquesta jornada de dijous i a la tarda pinta, doncs, com totes les tardes, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Pintava ahir també dimecres de cels coberts i possibilitats de precipitacions. El que passa, doncs, és que ahir no ens va ploure, almenys a Manresa. Per tant, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hem de tenir una tarda de cels coberts i la possibilitat de que ens caigui també alguna precipitació, que podrien ser, per exemple, en forma de tempesta en punts com la comarca d'Osona. Avui les màximes, que queden més curtes, això sí, les màximes han estat altes, de 10 graus, per exemple, a la ciutat de Manresa, i unes màximes avui que a la Catalunya central no superaran els 21 graus de temperatura. Comencem.
Migdia Central.
El millor cinema de la temporada arriba al CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya.
Històries compromeses i premiades a Cannes i Venècia. 11 estrenes seleccionades per als Oscars 2026.
A més, premis d'honor, exposicions i xerrades.
Del 17 al 26 d'octubre, a Manresa i Navarcles.
Informa-te'n a clamfestival.org.
Nosaltres ara, en aquest migdia central, volem parlar d'aquest Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que, de fet, obre portes aquesta mateixa setmana, aquest mateix divendres, i per això hem convidat a l'Esteve Soler, el director d'aquest festival, a qui li donem la benvinguda. Esteve, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Gràcies.
Com estem?
Doncs bé, neguitosos, com sempre, però si no ho estiguéssim seria estrany. Vull dir que benvinguts són els serveis.
Què expliquem? Perquè, esclar, el CLAM comença aquest divendres, s'allarga durant aquests propers 15 dies amb una seixantena de pel·lícules. Quins són aquests números del CLAM, Esteve?
Doncs els has dit, si són bons. Diguem que des del 17 fins al 26 d'octubre tindrem aproximadament una seixantena de pel·lícules, curtmetratges, projeccions, tots són d'alguna manera adreçats a omplir la nostra programació i n'estem molt contents.
Com jo deia això, Esteve, comenceu o arrenqueu aquest mateix divendres. Quina pel·lícula heu triat per inaugurar el festival?
Doncs mira, hem triat una pel·lícula que ens va impactar molt quan la vam veure a Venècia, s'anomena La Voz de Hint, és probablement el film socialment més important de l'any. És una pel·lícula que la vam veure a la mostra i vam quedar absolutament colpits de la gent que sortia plorant, impactats. La pel·lícula no pot ser més escaient. Parla, evidentment, de la situació de Gaza i parla de com una nena es queda al mig d'un bombardeig amb la seva família morta i demana ajuda a urgències. L'àudio és un àudio real d'una nena que li va passar això i la situació, evidentment, és dramatitzada. Però, en tot cas, la pel·lícula és d'un impacte increïble. És tan impactant, aquesta pel·lícula, que fa poquets dies va guanyar el Premi del Públic al Festival de Sant Sebastià, perquè va ser allà l'estrena espanyola, nosaltres tenim l'estrena catalana, i la pel·lícula va guanyar el Premi del Públic amb la puntuació màxima històrica, que és 9,52. És a dir, sabem que és una pel·lícula que arriba als cors de la gent i estem molt contents de que sigui aquesta la nostra inauguració d'enguany.
Serà aquest divendres, no? Aquest divendres 17 d'octubre a les 9 del vespre al Cinema Esbaja Centre, on es podrà veure doncs aquesta pel·lícula, però clar, n'hi ha un munt. Jo no sé, clar, evidentment no podem parlar de la seixantena de pel·lícules. Què destacarien més o quines podem destacar més? O això fa de mal dir, Esteve, perquè clar, són moltes pel·lícules i entenc que totes són importants.
Són moltes i jo de vegades utilitzo xifres per explicar la seva importància, no? Perquè tenim, d'aquestes moltes, en tenim 11 que han estat ja preseleccionades pels seus respectius països per lluitar pels Oscars, els Oscars 2026. Per tant, això explica d'alguna manera que la gent ha de venir a veure bon cinema perquè el tenim, no? Però si em demanes alguna recomanació especial, i no sé si és el cas,
Si
demanes que te'n faci, per exemple, un parell, jo et recomanaria, per exemple, la cloenda del festival a Navarcles, que és The President's Cake, que és una història sobre la manca de drets humans a l'Iraq de Saddam Hussein, que és la història d'una nena que intenta fer un pastís pel president Saddam Hussein, una pel·lícula adorable, encantadora, que lluita pels Oscars precisament per Iraq, i és una pel·lícula completament entranyable que va guanyar el Premi del Públic al Festival de Cannes. I si em demanessis alguna altra recomanació, immediatament et diria Father, Mother, Sister, Brother, que és el lleó d'or a la millor pel·lícula del Festival de Venècia d'enguany, que és la nova pel·lícula del poeta novaiorquès Jim Jarmusch, que també és una preciositat.
Clar, Esteve, Com seleccioneu a totes aquestes pel·lícules? Dèiem que se'n veuran, doncs, que ens explicava, 60 de pel·lícules, 11 de les quals estan preseleccionades pels Oscars, pels seus països, però, clar, no sé, jo m'imagino la llau de... No? No sé si teniu una llau de cinema, com decidiu a quines pel·lícules doncs, aniran i enguany formaran part del cartell del CLAM?
Essencialment, doncs, jo com el Joan Sala, que som els responsables de la programació, el que fem és veure-ho tot. Si tot el que arriba a les nostres mans, ho veiem. Llavors, això significa doncs, que quan acaba el festival ja estem pensant en Berlín, ja estem pensant en Sundance i ho veiem tot. Tot el que destaca i a vegades el que no destaca, però creiem que pot ser escaient pel festival. I llavors doncs, fem una selecció amb tot el que veiem, que és moltíssim. És a dir, el Joan diu que veu dues per dia. Jo, durant etapa de festival concretament, de vegades n'arribo a veure fins a set.
Mare meva!
Llavors veiem molt, molt cinema. El tema és que ens fascina el cinema i ens agrada moltíssim. I després també és un enorme plaer poder presentar-se al festival i mostrar pel·lícules de les quals estàs tan orgullós, no?, com totes aquestes. Vull dir que és molta, molta feina, però també és un plaer.
El CLAM té totes aquestes projeccions, totes, algunes que són de competició, d'altres no?, d'altres fora, sessions especials. Hi ha un munt, per tant, recomanem a la gent que agafin, doncs, no?, o que busquin la informació del CLAM, tot el que hem programat, perquè segur que hi troben una o molt més propostes que els agradin, però que el CLAM també són d'altres activitats, hi ha uns quants premis d'honor. Esteve.
Sí. I estem molt contents amb ells. La veritat és que nosaltres tenim premis que reflecteixen diferents àmbits, l'àmbit internacional, l'àmbit nacional, l'àmbit local, d'alguna manera. Tenim, per exemple, aquest any a la Terramant Sissako, que és un dels millors realitzadors africans de tots els temps, indiscutiblement, amb una obra mestra tan increïble com Timbuktu, que va estar nominada als Oscars. El tindrem aquí a Manresa, de presentar això, un cicle i el seu premi d'honor, i a més estarà en una masterclass conduïda per l'escriptor i crític Manel Quinto, però no només serà la Terramant Sissako, també tenim un premi d'honor a la fotògrafa Pilar Aymerich, peça clau per entendre la transició a través de la seva càmera, és un nom clau en la fotografia contemporània, la tindrem aquí, projectarà el seu curtmetratge Entre Acto. També tindrem una exposició en el Baix Centre dedicada a Pilar Aymerich, preciosa, que us convidem a venir a veure-la. I tindrem dos premis també, com són els de dos estudiosos, dues persones molt importants en el que ha estat la difusió del cinema a Catalunya, com l'Esteve Riambau, exdirector de la Filmoteca, i el Jordi Bordes, algú a qui estem acostumats a llegir les seves crítiques del Joset, però també a veure en mil i una presentacions del CLAM i del Cineclub Manresa. És una persona estimadíssima també per nosaltres i que creiem que aquest premi doncs, li escau d'allò més.
Tot es farà doncs, entre Manresa i Navarcles, totes aquestes activitats amb aquestes dues seus del festival, el Cinema Baja Centre, l'Auditori Agustí Solimàs. Esteve, per poder venir, què és el que s'ha de fer? Les entrades, què ha de fer la gent per poder venir doncs, i per poder veure tot el que heu preparat?
Doncs ràpidament, clamfestival.org, és la nostra pàgina web, des d'aquí poden accedir a totes les nostres entrades. I si no, doncs també es poden apropar directament a les nostres seus, al Baix Centre de Navarcles, al Baix Centre de Manresa o al Teatre Auditori de Navarcles, i des d'ambdues, doncs, evidentment, poden accedir a totes les nostres activitats i projeccions.
A l'Esteve li deia, no, al començar, que com anaven, no?, i deia això, diu, amb els nervis aquests, no?, una mica de darrera hora perquè tot surti bé. No sé si ens fem, si li donem prou importància que Manresa i Navarcles puguin acollir un festival d'aquestes característiques, Esteve, la importància que té.
Doncs no, t'agraeixo la pregunta. La veritat és que nosaltres treballem perquè tingui aquesta importància. De vegades és això, no? Les xifres són les que parlen per elles mateixes quan dius, no, clar, tenim 11 pel·lícules preseleccionades als Oscars. Això explica coses, no? Vull dir, si jo et dic que és el festival més meravellós i més bonic del món, doncs com si parlés del meu fill, no? Que tothom considera que el seu fill és el més guapo del món. Però hi ha dos objectius per pensar que tenim un festival entre mans en aquesta comarca, en aquestes ciutats, doncs un festival rellevant, i la veritat és que jo crec que val la pena tenir-ne cura i gaudir del moltíssim i boníssim cinema que s'hi projecta.
Aquesta serà la 21a edició d'aquest festival. Clar, el suport, Esteve, segur que necessiteu més. Fer això, el que deia, no? L'Esteve diu, jo puc veure totes aquestes pel·lícules en un dia, però muntar tot això vol dir esforç, vol dir diners, fa falta més suport. Perquè, clar, 21 anys són molts anys, però, clar, això ha de continuar, Esteve.
Sí, esperem-ho. T'agraeixo de nou mirar el comentari. Sí, la veritat és que cal dir que hi ha molt esforç al darrere i que el festival sí que és veritat que té una programació que és excel·lent, d'alguna manera, o objectivament és una programació rellevant, no? Aleshores parlen per elles mateixes. Però també és veritat que aquest festival neix amb una estructura amateur i que aquesta estructura amateur doncs segueix aquí. És a dir, que la professionalització del festival ha arribat a algunes peces, no? Ningú discutirà que el Baix de Centre és un dels millors cinemes de Catalunya, i ho és. Ningú discutirà que aquesta programació és excel·lent, però la professionalització del festival no ha arribat a totes les seves parts, i això es nota, i això genera un desgast constant. I per tant, doncs, evidentment, el suport al festival de vegades és important i de vegades és necessari i imprescindible. I jo crec que en aquest moment ens apropem a aquests dos darrers objectius.
Doncs escolta, Esteve, que tot sortirà molt bé, de ben segur, i doncs animem a la gent doncs perquè participi d'aquest 21è Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, aquest CLAM del 17 al 26 d'octubre. Esteve, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i felicitats també per la nova etapa que esteu encertant en el vostre mitjà.
Moltes gràcies, Esteve. Fins la propera, que vagi tot molt bé. Molta sort.
A vosaltres, gràcies.
Migdia Central.
Si tens càncer o saps d'algú que necessita algun tipus d'ajuda, vine a l'Associació contra el Càncer a la Muralla de Sant Domènec, 19 de Manresa, o truca al 900 100 036. Nosaltres t'atendrem.
Busques fer reformes a casa teva i no trobes gent de confiança? Doncs no busquis més. A Cuines Navarcles ho tenen tot. Fusters, paletes, llauners, electricistes, finestres d'alumini. I el més important, són gent de confiança. Cuines Navarcles fan que casa teva sigui el lloc on t'hi sentis més a gust. Demana més informació a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa o al telèfon 93 877 2803. 93 877 2803. Cuines Navarcles. Tot amb una sola mà.
Migdia Central. Eli Pagan.
I nosaltres, doncs, com tots els dijous hi vam començar la setmana passada, retrobem en aquest migdia central, en aquest programa, el Lluís Virós parlant de història i de patrimoni. En aquesta secció que hem titulat així, li donem la benvinguda. Lluís, què tal? Com estem?
Hola, bon dia. Bé.
Doncs avui parlarem de molins. El Lluís ens ha posat el títol de què se n'ha fet d'aquells molins. Per tant, vol dir que aquells molins, si en deuen quedar poc, si és que en queden, o que estan desapareixent.
Exacte. És una, com es diu, era un mecanisme o una instal·lació molt necessària, i han estat substituïts per altres coses i, per tant, han caigut en desús. I no és que els hagin destruït, sinó que els pobrets es van perdent, tenen mecanismes de fusta i coses que es van perdent, i alguns els han recuperat. Però, bueno, n'anem parlant.
Anem a pams i començarem pel començament. Què és un molí? De quins molins estem parlant?
Vale. Mira, des de la prehistòria, diguem-ne, que els humans, una de la principal aliment que tenim són els hidrats de carboni, que procedeixen normalment dels cereals, no? Llavors, els cereals, que són molt bons i que ens va molt bé menjar pa o cereals amb llet o el que sigui, amb iogurt, tot el, bueno, i les mil coses que es poden fer amb els cereals, les tortilles mexicanes, tot això, estan de moldre. I llavors, per moldre, primer hi havia sistemes tradicionals, que eren, per exemple, una pedra una mica còncava, una pedra rodona que la poguessis agafar amb la mà, però tot i així que pesés i que fes força. Anaves tirant el gra ja i anaves fotent cops i au, de quina anaves traient la farina. La farina, segons com la filtraves una mica, traies la clofolla, a vegades no, bueno, d'aquí venen els pans més integrals, els que ho són menys, etcètera. Llavors, aquesta feina de moldre és molt pesada. Vull dir que, per exemple, les persones, a mesura que ens anem fent grans, doncs ja cada vegada agafar la pedra i anar fotent cops és més difícil, no? Uh-huh. I es va mecanitzar. És una de les primeres feines que es mecanitza. Que es mecanitza vol dir que agafa energia que no és animal, o sigui, no és d'animal o de persona, sinó que és energia mecànica del vent o de l'aigua, que aquest serà el gran invent. Llavors, sembla que el primer molí se l'inventen els grecs, almenys això són les dades que tenim, i això que potser ja venien d'alguna altra cultura prèvia als grecs, però com tantes coses venen de l'antiga Grècia, doncs una és el molí, el molí hidràulic. Llavors, són uns mecanismes formats normalment també per dues pedres, que són pedres circulars, que tenen forma de cercle, que els hi tires automàticament, o sigui, per una tova o com un gran embut que hi ha a sobre, i tires els grans, la pedra aquesta té un forat al mig i els grans cauen entre les dues pedres. Una de les pedres està fixa, l'altra es va movent i va molent automàticament, sense força humana, el d'això. Llavors, sí que es va haver-hi molins també que es feien en animals, però sobretot són de vent i d'hidràulic. Però això ja t'ho explico.
Uh-huh. Llavors, clar, podíem dir que eren molt, molt necessaris, Lluís, és a dir, era la base o el sostén de molt de menjar, també, no? Del menjar de la gent, no?
Exacte. En totes les civilitzacions són necessaris absolutament perquè d'això, fins i tot quan antigament estudiàvem antropologia i estudiàvem les societats africanes, que encara tenen molins, les tribus, tribus africanes més antigues que encara tenen molins a mà, fins i tot aquestes molen, o sigui, totes les d'això molen. I, curiosament, per exemple, el lloc d'Europa que en el segle XVII-XVIII es va convertir en el lloc on hi havia comerç per tota Europa d'això, eren els amos de la tècnica dels molins. Els moliners més importants d'Europa van ser els holandesos, que per cert molien de tot i feien servir els molins per fer bombes, per desaiguar les terres que tenien inundades, i els feien servir per les serradores també, és a dir, d'això. Uh-huh. Vull dir que... Digues.
No, que clar, llavors... Quants tipus de molins hi ha? Que abans ho deies, Entenc que n'hi deuen haver de molts tipus, Lluís.
Sí, mira, bàsicament dos. I depèn de l'energia mecànica que fan servir. Aquests holandesos que dèiem són de vent. I aquests de vent, que són molt famosos els de la Manxa, per exemple, a Castella, no? Però també, curiosament, per exemple, com es diu... les Balears, a Mallorca, Menorca i Eivissa, també hi ha molts molins de vent. O sigui que a zones molt ventoses, amb poca aigua, amb pocs corrents d'aigua i això, doncs els molins els fan de vent. Holanda, que tenen molta aigua, però tenen també la corrent té poca força perquè és molt pla i fa molt vent perquè és un territori molt pla. Doncs tots aquests que surt de compte el vent els fan de vent. I Catalunya, curiosament, pràcticament no n'hi ha. Hi ha molt poquets. I la majoria són hidràulics, és a dir, que van amb aigua. Llavors, mira, aquí, aquests hidràulics, que són els que ens interessen a nosaltres perquè anirem a parar al Bages, n'hi ha de dos tipus. Qualsevol enginy hidràulic té una roda hidràulica, Val? Una roda hidràulica vol dir una mena de roda de fusta amb unes culleres o amb uns àleps, que es diu, que quan impacta l'aigua ja fa girar tota la roda, no? Llavors, aquesta roda, això per la ràdio potser no és fàcil d'ensenyar les imatges, però intento explicar-ho. Aquesta roda pot estar col·locada de manera horitzontal o de manera vertical. Llavors, un molí normal de tots dels de tota la vida, dels que se'n poden visitar alguns pel Bages, que encara n'hi ha bastants a dintre masies, o algun de molt perdut, o per exemple hi ha un restaurant, no farem propaganda, ara, hi ha un restaurant que es diu Molí de Buixeda.
El Molí de Buixeda, sí.
Econoviós, em sembla que és, o això, o a Fals, i estan en un molí. Llavors, aquests molins tenien una part a sota, que es diu carcabà, o sigui, una habitació a sota i una a sobre. A sobre és on hi ha les pedres que t'he dit, i a sota hi havia la roda hidràulica que girava amb una aigua que sortia disparada d'algun lloc. De quin lloc surt? Doncs normalment tenien una bassa a fora, aquesta bassa a fora s'omplia d'aigua, o bé perquè hi passava un rierol o qualsevol cosa, s'anava omplint, o per les pluges o el que fos. I quan estava plena ja podien moure. Llavors obrien la tapa de l'aigua, diem-ne, d'això. L'aigua sortia disparada, feia moure aquesta fusta, aquests àlabs de fusta o aquestes culleretes de sota, de la roda hidràulica, i la roda hidràulica feia girar una de les dues pedres, la pedra de dalt, que es diu pedra volandera. Llavors ja podien moldre. I molien a vessades, perquè com que tenien una bassa, buidaven la bassa, i mentre buidaven anaven molent, i quan se'ls acabava l'aigua havien de tancar i esperar que se'ls tornés a omplir la bassa, o sigui, en llenguatge del segle XX en podríem dir la piscina, que se'ls tornés a omplir l'aigua. Llavors, aquests molins eren per comunitats, per pobles, i cada poble doncs, en tenia 3, 4, 5, depenent del poble, de la quantitat de gent que vivia i això, i donaven servei a la comunitat, però no eren un negoci de que compraven la farina i, compraven el cereal i venien la farina, no. Eren un servei, o sigui, tu anaves com a pagès del poble, anaves amb els teus sacs de farina i el moliner te'ls molia. Però no tornava tota la farina, sinó que se'n quedava un percentatge per ell, que era el preu del seu treball. Per tant, si tu eres pagès, sempre podies moldre, perquè al total no havies de pagar per moldre. Se'n quedaven una part i així s'assegurava que tothom tenia el negoci. El fariner vivia del tant per cent que es quedava de farina, i el pagès sempre podia moldre perquè ja sabia que una part no l'aprofitaria, se la quedaria el moliner. Hi ha una cosa curiosa d'això que és que en català es diu el dret de moltura o la moltura, no? Però en castellà es diu la maquila. I la maquila és un que produeix per un altre i es queda una part o això, no? I d'aquí ve el nom de les maquiles. O sigui, Amèrica va fer molta fortuna la paraula maquila, i avui dia que hi ha empreses d'Estats Units i d'Àsia i de no sé què que treballen a Mèxic, com que treballen allà i simplement fan treballar els mexicans, però el capital és de fora i no sé què, doncs en diuen maquiles també. És una transposició de significat del castellà antic al castellà modern. Només volia fer aquest apunt filològic. Val. I llavors, els de roda vertical, en canvi, aquests han d'estar en un riu, en un corrent que sigui continu, per exemple, la séquia de Manresa. Hi havia diverses rodes verticals instal·lades a Manresa, i el riu Llobregat, el riu Cardener, a Castellgalí, a Sant Vicenç, a Sant Joan, a Súria, o sigui, hi havia molts llocs amb rodes verticals. La roda vertical necessita una corrent contínua i són molins més importants, que poden moldre en qualsevol moment, no cal complir la bassa, i estan acostumats a fer grans quantitats. Per exemple, si hi havia un senyor feudal molt important, o el rei, hi havia molins reials, o, per exemple, a Seient hi havia molins que eren, com es diu, episcopals, que per culpa d'aquests molins van excomunicar els manresans pel tema de la sèquia, perquè s'enduien l'aigua del Llobregat. però per què els importava el bisbe no tenir aigua? Perquè no feien els molins, eh? Llavors, aquests molins són més importants, instal·lacions més ambicioses, amb dues o tres pedres, dues o tres conjunts de pedres. Bueno. Llavors, aquests duren fins al segle XIX. Eh? Aquest és ja una mica el final del que volia explicar, eh? Uh-huh. O sigui, pel que fa a l'evolució, fins al segle XIX tenim els molins petits de roda horitzontal, que són un servei a la comunitat i que estan en totes les comunitats, i els molins grans, que estan o bé són senyorials o bé estan a les ciutats per abastir les ciutats. Per exemple, a Manresa, ara el Marc Torres, que és l'arxiver de Manresa, va treure un article fa poc sobre els molins que hi havia al segle XVIII a Manresa, que hi havia el de les Obagues, el Molí Nou, el Molí Vell, eh? Vull dir que són instal·lacions més ambicioses i això, que servien per tota la ciutat. En canvi, per pagesos, els petits, els de roda horitzontal. Llavors, aquests de roda vertical, fins al segle XVIII-XIX, Catalunya va estar bastant estancada, Però el segle XVIII i sobretot el XIX, Catalunya creix bastant amb la industrialització i amb el comerç amb Amèrica i aquestes coses. Llavors, creix la població i hem d'alimentar a més persones. A l'haver d'alimentar a més persones has de fer més molins i més cereals. Aquí a Catalunya no podem fer més cereals perquè resulta que traiem un negoci de la vinya i d'altres conreus. I no ens hi cap els cereals. Llavors, què fem? Comprar cereals a fora, a Castella o a l'est d'Europa, o fins i tot d'Amèrica, al final arribaran a final del segle XIX, i posar molins per moldre aquests cereals que no són els propis. I aquests molins que es posen al segle XIX en podríem dir molins industrials. Són uns molins, per exemple, el més gran de Manresa i això, és un que en diem la farinera de les Obagues. Tenien 3, 4, 5 conjunts de pedres. Castellgalí hi havia un que es deia Molí de l'Hoste que tenia 2 conjunts de pedres. A Cardona n'hi havia 3. Bueno, n'hi havia molts per tota la comarca. I ja som per abastir aquesta nova població en creixement fins que a la dècada dels 80, de 1880, arriba una nova tecnologia que substitueix aquestes pedres tan pesades i tan grosses i tant d'això per corrons metàl·lics petits a dintre d'una màquina que tires allà el cereal, passa entremig de 2 cilindres o 2 corrons i el va molent. I aquestes noves màquines van acompanyades d'una tecnologia que fan una farina molt més fina, molt més neta, molt més, com es diu, filtrada o sense d'això, que permet fer un pa molt més bo, molt més saborós, que dura més i que és el pa del segle XX. Llavors, amb aquesta introducció d'aquesta nova tecnologia, que, per cert, curiosament, venia d'Hongria, o sigui, se la van inventar a Budapest, no? O la primera empresa era clar, Budapest són dues ciutats, no recordo si era de Buda o de Pest, però venia d'allà, i llavors a tota Europa li diuen la tecnologia austro-hongaresa, i als Estats Units també. I aquesta tecnologia fa la farina tan fina i això que els molins no hi poden arribar, i els molins pràcticament tots, entre 1885 i 1934 hi ha una disminució d'un 70% del nombre de molins tradicionals. I, per tant, què s'ha fet d'aquests molins? Doncs s'han perdut per la competència de noves maneres de fer la farina que han fet desaparèixer aquestes. I, en tot cas, guardem per un altre dia un altre tema important, que en aquestes farineres modernes de tecnologia austro-hongaresa, Manresa es va convertir en un nucli fariner. Però això ja ho deixem per una altra ocasió.
Doncs avui hem conegut tota aquesta història dels molins, que segurament no molts desconeixíem. Lluís, moltíssimes gràcies.
Sí, i per altres dies, ja, si, per exemple, a vegades hi ha notícies de que anem restaurant un dels molins antics, que no sé què, però ja traurem coses d'aquestes, perquè sapiguem on es poden visitar o si es poden veure i això.
Molt bé, doncs escolta, Lluís, si és la setmana vinent, que et vagi tot molt bé. Gràcies.
Igualment, fins la setmana que ve.
Migdia Central.
Migdia Central, Eli Pagan.
Sí.
La ciutat de Manresa ho té tot a punt ja per la segona edició del Shopping Fest, que tindrà lloc aquest dissabte, evidentment, doncs, a la capital del Bages. Avui, per parlar d'aquest Shopping Fest, hem convidat el president de l'UBIC, el Manresa Més Comerç, l'Antoni Daura, a qui li donem la benvinguda en aquest programa. Antoni, molt bon dia, què tal, com estem?
Bon dia, doncs bé, anar treballant.
Jo deia que tot a punt no, perquè això ja és aquest dissabte, i és la segona edició d'aquest Shopping Fest. Entenc, doncs, l'any passat va anar molt bé, doncs tirem endavant, fem segona edició.
Correcte, si això és una iniciativa conjunta amb la regidoria de comerç de l'Ajuntament, que d'alguna manera volíem recuperar, doncs, un escenari festiu comercial que fa anys havia començat amb els Shopping Nights, després això ha anat evolucionant, entre mig vam tenir la pandèmia de la Covid, i ara ja, com bé dius, per segon any consecutiu, doncs, fem una Shopping Fest el dissabte 18 d'octubre, amb la voluntat, doncs, de que aquesta jornada que combina compres, cultura, música, gastronomia, etc., dinamitzi el centre de la nostra ciutat.
Què és aquest Shopping Fest? Què és el que hi haurà? Què és el que s'ha preparat, Toni?
Bé, no és que sigui res molt especial, però és interessant des d'un punt de vista de conjunt, no? Com deia, doncs, és una manera de dinamitzar Manresa, sobretot la part, doncs, més comercial, no? I aleshores hi ha diferents activitats. Per una banda, hi ha el que cada establiment, doncs, vulgui fer a nivell, doncs, particular, i per altra banda, entre l'Ajuntament i nosaltres, doncs, hem fet una sèrie, diguéssim, d'accions, no? Per exemple, val a dir que enguany, doncs, s'ha volgut fer com una mena, diguéssim, de terminal d'aeroport, com si el centre de la ciutat fos una terminal d'un aeroport. Hi haurà diferents portes d'embarcament, hi haurà també la plaça Sant Domènec com a punt neuràlgic, doncs un speaker que també animarà i explicarà, doncs, les diferents opcions que té la gent per anar als diferents comerços que s'hi han adherit. Aleshores, també recuperem una miqueta, doncs, el que ja veníem fent a l'última fira i també a finals d'agost, principis de setembre, que vam fer, doncs, una ronda de tapes, no?, per la zona dels bars i restaurants del Passeig i Rodalies, no?, i també sortejarem a la gent que hi participi, doncs, uns vals de compra, no?, que d'aquesta manera, doncs, pretenem animar el públic a conèixer i tastar també la gastronomia local, mentre, doncs, va recorrent botigues i carrers comercials. I alhora, doncs, també està prevista l'actuació itinerant d'un grup musical de xaranga, que es diu Buidant la Bota, que d'aquesta manera també, oferint música en directe, doncs, creem un bon ambient festiu.
La idea és aquesta, és a dir, que sigui una jornada una mica més llarga, no?, perquè acabareu a 9:45, no?, el Shopping sí. Fest de l'obertura de botigues, doncs, i la gent, doncs, això, animar a que es quedi a Manresa a comprar.
Exacte, no?, que es quedin i que fins i tot els de comarca, doncs, també puguin ser aquí a la nostra ciutat. De fet, totes les botigues participants, doncs, muntaran parades exteriors, doncs, oferint, doncs, els seus productes amb ofertes o descomptes, si volen, per captar l'atenció, doncs, i també premiar els compradors. De fet, a veure, jo crec que és una manera que periòdicament, doncs, la Manresa comercial, doncs, sigui atractiva i que hi hagi una jornada lúdica, no?, cadascú amb la mesura de les seves possibilitats, però que realment, doncs, Manresa aquell dia tingui un cert atractiu, no?, perquè passaran coses a les botigues i sobretot al carrer hi haurà gincames infantils, hi haurà alguna sessió també de personal shopper, ja he dit, actuacions musicals, a part de la xaranga que hem comentat, doncs també hi haurà música en diversos punts, i bé, en definitiva, promocions especials i sorpreses diverses als comerços que hi participen.
Deies, doncs, que hi ha molts comerços adherits. La resposta és bona també per part dels comerços a aquesta activitat?
Sí, de fet, la Shopping Night, que també va tenir un
ressò
al seu moment,
sí.
Però tenia un perfil més lúdic i potser menys comercial, perquè eren unes hores en què era més complicat haver d'anar a comprar, no?, a entrar a les botigues. En canvi, doncs, el fer-ho en horari, diguem-ne, diurn, doncs ens sembla que mantenim la idea, la filosofia de que tot el carrer sigui una festa i que els comerciants exposin d'una manera doncs diferent doncs els seus productes i les seves activitats, i alhora doncs també això pot permetre doncs que hi hagi més vendes. Naturalment no és un objectiu primordial. L'objectiu primordial és que ens coneguin, que la gent, com dèiem, de fora, doncs aquell dissabte, doncs si no sap què fer o vol anar a comprar, doncs que es fixi en Manresa, i els propis manresans doncs que no tinguin aquell dia la necessitat de sortir. De fet, el comerç té una part, diguéssim, de necessitat sempre, i una part més, podríem dir, lúdica, no? Llavors, cadascú, en funció de les seves possibilitats i sense estirar més el braç que la màniga, doncs el que volem és que vingui a comprar a casa nostra, no? Per tant, doncs bé, és una manera, resumint-ho molt, doncs de convidar tothom a no defugir Manresa i passejar pels seus carrers comercials i, en fi, doncs gaudir d'una jornada, podríem dir, diferent, no?
A banda, doncs, això, no? I pel que deies, és passejar i anar-se trobant, no? Tot el que heu preparat, Toni.
Així és.
Doncs tot això passarà aquest dissabte al llarg de tota aquesta jornada i no sé si això ja comença a donar el tret de sortida de la campanya de Nadal. De fet, ja fa dies que tenim els que potser pot sobtar, que ja tinguem les llums de Nadal a molts, no? A molts indrets de la ciutat de Manresa, però no sé si tot això ja comença a donar el tret de sortida a la campanya de Nadal o encara és massa aviat, Toni.
Home, pròpiament la campanya de Nadal a Manresa li donem sortida a finals de novembre amb l'encesa de les llums i sobretot amb la tradicional i emblemàtica Fira de Sant Andreu. Allò sí que és el punt, diguem-ne, d'inici de la campanya. Ara no, però evidentment ens hi acostem.
Ens anirem acostant.
Exacte.
Doncs escolta, Toni, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi molt bé doncs la Shopping Fest d'aquest cap de setmana, d'aquest dissabte. Doncs hi animem a la gent, a manresans, vegencs i també de la Catalunya Central, doncs que aquest dissabte vinguin a Manresa doncs i participin en aquest Shopping Fest. Toni, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per fer-ne difusió.
I molt bon dia.
Bon dia.
Migdia Central.